Estàs d'acord amb patronals i sindicats que Catalunya entra en decadència econòmica? Creus que Catalunya entra en decadència econòmica? Aquesta és la pregunta del dia que s'està contestant via Twitter. Arroba aquí Cuní, Gisela.
Doncs hi ha un 93% de l'audiència que diu que sí i un 7% que diu que no. I ja són 563 les persones que han votat.
I tu, Artur, què hi dius? Bon dia, Artur Ramon.
Bon dia, Josep. Malauradament estic a favor dels que sí. Catalunya ja fa temps que entrava en decadència econòmica i d'altres coses i la pandèmia ha acabat d'accelerar-ho tot.
Doncs escolta'm, tenint en compte que vam començar amb un Caravaggio que encara cueja, sí, ara hi hem d'afegir un Murillo, no?
Sí, és una història
un
també curiosa.
Un altre intent de falsificació. És que jo aquest matí deia, escolta, però a veure quin dia parlarem de creativitat sí, i no de falsificació. Ja sé que el falsificador pot ser molt creatiu,
sí,
eh?
Sí. Mira, aquest és un quadre que, curiosament, ha sortit en una de les grans cases de subhastes mundials, que, com saps, Sotheby's i Christie's ocupen el 80% del mercat de les subhastes al món. I aquesta peça, doncs, va sortir, curiosament, a Christie's, i és un Sant Francesc abraçant a Crist a la creu, i de seguida, l'expert i professor Pablo Ereza, juntament amb el professor Navarrete, van veure-ho. Segons ell, és un tema que es veu de primer de murillologia, és a dir, de murillologia, és a dir, de primer de primària, sí, que es veu
sí,
que...
Sí, quan tu t'endinses als estudis de Murillo, això... a la primera classe t'ensenyen
aquesta.
Això.
I aquesta és una còpia o falsificació, millor dit, molt mal feta. Entre altres coses, perquè hi ha un error ortogràfic. És a dir, en una de les parts, en el llibre que sosté l'Àngel, hi ha la paraula renuntiat, que en llatí s'escriu amb dues T's. Murillo la va escriure amb la C. Inclús aquest quadre, l'original, que està al Museu de Belles Arts de Sevilla, l'han deixat tal com Murillo es va equivocar molt fàcilment perquè ho va castellanitzar. Però els falsificadors ho van corregir, van esmenar el propi Murillo.
Demana, és que Murillo s'equivocó, no?
I ho van posar-ho bé, que és un dels motius més pels sí, quals s'ha pogut saber, a part de que és bastant dolenta la falsificació de que ho és.
S'equivocó, la paloma s'equivocava, no?
Exacte, exacte. Aquest és el punt.
Professor Benito Navarrete, què tal? Bon dia, buenos días.
És un plaer saludar-les a tots vostres i poder parlar amb Josep Cuní i Artur Ramon, amic de fa bastants anys i un dels antiquaris que més ha sabut que res és bel sense l'azar. Buenos días a todos.
Buenos días. Gràcies per aquest esforç, professor. Així que vostè diu que a primer de bàsica, de Murillo, ja pots detectar els errors de les falsificacions, no?
Bueno, en este caso yo creo que siempre es muy importante hablar de obras que uno ha visto directamente. En este caso concreto yo sí vi la pintura, los propietarios me la trajeron a Madrid. Yo en ese momento no sabía que había salido en Barclays el 17 de diciembre de 2009. Simplemente la vi después de la restauración que ellos habían hecho y ya les dije que era una obra posterior a Murillo, que era una copia y que no se podía considerar como autógrafa. Pero bueno, luego encontraron otra opinión que les convenía más y yo creo que esta ha sido la decisiva para llevarlo a Christie's y que Christie's Nueva York lo admitiera. Pero es un caso, además, bastante evidente de los que nos dedicamos a Murillo y que lo hemos comentado incluso cuando lo vimos en el catálogo de Christie's con la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, con Balme Muñoz, ¿no? Y estamos muy sorprendidos, sí.
Pero no deja de ser sorprendente, profesor, por otra parte, Artur también, que una sala como Christie's, una empresa como Christie's, no haga a su vez las comprobaciones imprescindibles. Porque sí, incluso teniendo dos informes contradictorios, evidentemente, si son contradictorios, la duda existe. Si la duda existe, no deberíamos pensar que se puede subastar como original algo que probablemente no lo es.
Bueno, el rigor es esto, es decir, el propio Arturo está aquí lo puede confirmar. Arturo, cuando ha tenido algún dibujo o alguna obra de pintura que se relaciona directamente con mi campo, a mí siempre me ha contestado, yo le he dado mi opinión desinteresada, gratuita, y lo que yo considero ahora es el trabajo de un profesional, ¿no?
No, yo primeramente me hace mucha ilusión reencontrarte, aunque sea a través de la radio, Benito. Tenemos una amistad larga y que siempre ha estado muy en la misma sintonía del rigor en la profesión y en el mundo académico que tú representas. Es evidente que si hay un Murillo y hay un expert en Murillo, doncs la casa de subhastes hi ha d'anar. Però aquí passa un tema que m'agradaria, d'alguna forma també, Benito, que tu nos ajudasses, que és sí, que, i també en relació o a colació de lo que ha passat con el Caravaggio en Madrid, que me da la sensación que las casas de subastas tienen una aluvión de obras, y más producto ahora de la pandemia, que tienen que catalogar cientos de lotes con muy poco tiempo y que muchas veces pues van a un tipo de catalogación muy superficial que no permite estudiar bien las obras, y que pasa que haya un slipper, como puede pasar el caso del Caravaggio, o que haya un falso del Murillo y no lo detecten. ¿No te parece que este puede ser uno de los problemas?
Sí, no, es así. Lo que pasa que, lógicamente, esto necesita un tiempo. Es decir, la investigación y la catalogación necesita un tiempo. A mí lo que me sorprende realmente es que salas tan prestigiosas como Christie's, pues esto no lo hagan de otra forma, ¿no? Porque bueno, pues sí, evidentemente el tiempo apremia, pero también el rigor y la seguridad que tú le das a tus clientes. A mí todo esto que están hablando ahora, de que Ansorena actuó muy bien, bueno, ha actuado muy bien y ha actuado de buena fe en el momento en el que retira el cuadro para estudiarlo, que es un caso radicalmente diferente al de Christie's. O sea, Christie's retira el cuadro cuando realmente Pablo Ereza, después de mandar sucesivos correos electrónicos a la sala, y ya la definitiva fue que le mandó lo de Balclis, y sobre, entonces, claro, ahí ya no tenían. Entonces, son dos razones de retirada de cuadros, pero por razones muy diferentes, ¿no?
Pero las dos negligentes.
Pablo Ereza, que fue quien dijo, eso es de primero de murillología,
sí,
¿no?
Sí, él es quien se da cuenta, y sobre todo es una historia que ha sido ganada gracias a las redes sociales. O sea, él, como no le contestaban y no le hacían caso, empezó a lanzar las evidencias en su hilo de Twitter, en su cuenta.
Ya, pero eso es lo que sorprende, profesor Navarrete, de este caso. Que si a primera mirada, por parte de un especialista como usted, es evidente que ahí hay una irregularidad, y luego se estudia que eso sea fruto de una falsificación, que tampoco se necesita para eso tanto tiempo. O sea, entendemos lo que dice Artur y lo que usted también rubrica, ¿no? Que las salas de subastas tengan ahora un aluvión de oferta y, en consecuencia, prácticamente no les quede tiempo, el tiempo imprescindible necesario para hacer un trabajo concienzudo, que por otra parte es imprescindible antes de subastar. Se entiende que debe ser imprescindible. Pero es que en el caso de este Murillo, por lo que usted mismo dice, vamos, a la primera mirada se detecta la irregularidad.
Absolutamente. Luego hay otro tema que es muy importante. No, yo estuve durante bastantes días hablando con la directora del museo, que además es experta en esto, es experta en la técnica de Murillo y en los estudios técnicos y radiográficos. Y ellos decidieron, como museo, no intervenir, es decir, no decir que la obra era una obra posterior a Murillo, porque decía que no querían meterse en cuestiones de mercado de arte. Bueno, sobre esto yo tengo mi opinión propia. Evidentemente, los museos no pueden estar continuamente posicionándose sobre obras de mercado, pero hay circunstancias excepcionales que tocan directamente a las colecciones del museo, y este es uno de ellos. Pablo Ereza es conservador de museos, del cuerpo facultativo, o sea, que quiere decir que, y lo ha hecho, y creo que está muy bien, porque ha defendido el rigor y la honestidad, y ha defendido también el rigor y la honestidad de anticuarios y de profesionales que funcionan de una forma correcta, ¿no?
¿Cree usted, y acabamos, profesor, agradeciéndole su amabilidad, que todo eso es fruto de la crisis económica que conlleva la pandemia, que son muchas las familias, las personas que tristemente quizás se ven obligadas a desprenderse de alguna obra de arte que pueden haber heredado o que creen que era una obra de arte y que tampoco no habían hilado tan fino como para saber que realmente lo que tenían en casa era una falsificación, ¿no?
Bueno, yo creo que estos errores los ha habido siempre, ¿eh? No creo que estén relacionados con la pandemia.
No, pero me refiero, no me refiero a los errores, sino me refiero a la masificación de ventas o de necesidad,
bueno, sí,
de buscarle salida.
Bueno, en este caso concreto.
O es quizá la voluntad de especular en un tiempo,
exacto,
de incertidumbre como es este.
Es más una cuestión de especular, o sea, de especular. Y sobre todo de intentar tener una opinión que te convenza, o sea, que te convenga mucho más como propietario, o sea, es eso.
Es que, Benito, uno de los grandes problemas que nos encontrábamos, anticuarios, expertos, es hacerles entender a según qué tipo de gente que no se puede confundir la realidad con el deseo. Es decir, uno puede pensar que tiene un Murillo en casa, pero la realidad es que no lo tiene. Entonces, lo que es absurdo es buscar fórmulas alternativas para convertir esa realidad en deseo. Es decir, pensar que llevándolo a Christie's, donde el problema es que el arte español en el mundo no se conoce bien, y tú lo sabes, y por tanto
Correcto.
No conocen bien a Murillo, van a, al final a lograr convertir esa realidad en deseo. Porque al final, las obras de arte, yo siempre digo lo mismo, son como cadáveres, acaban flotando en el mar, y lo que no era Murillo, por mucho que lo lleves a Christie's para darle prestigio, sigue siendo sin ser Murillo.
Sí, es así, absolutamente de acuerdo, vamos.
Profesor Navarrete, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a
todos. Un abrazo, Benito.
Un placer, gracias.
Catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat d'Alcalà, expert en Murillo, que és el que diu a primer cop d'ull, es detecta que aquest Murillo és fals. I tampoc no donem-hi més voltes, doncs.
Un
mira
milió d'euros,
voltes,
eh? Estimat amb un milió d'euros. Sort,
sort. I què val?
Podria haver fet un milió i pico, dos milions.
No,
però...
no, no, però...
Sí, si fos real, si fos més d'un milió segur que hagués arribat. Però sort que la subhasta...
Com, i com a falsificació, què val?
Res. Decorativament val 1.000 euros.
Va, això és una veria, no? Escolta. Jo vull fer creure que tinc un Murillo i aleshores tinc un pany de paret que potser veniria bé al costat del bufet.
Sí, de tota manera, us posaríeu un Murillo a casa?
No, jo no.
Jo depèn.
Una mica Ferran.
Jo depèn del Murillo. Home, hi ha Murillos... És un pintor que té prejudici... té aquesta imatge, eh?
Sí,
de l'estampeta.
Jo tinc el prejudici, ho tinc.
Hi ha molt prejudici.
Però més enllà del prejudici, és un pintor molt més important, interessant, sí, del que sembla, eh? I depèn del Murillo. Jo alguns Murillos que he vist...
Perquè és molt de sants, Murillo.
Sí, i de primera comunió. Això li ha fet molt mal, l'estampeta.
Les estampetes de primera comunió.
Això li ha fet molt mal, a Murillo...
el Martí Pol de la pintura.
Sí, bueno, a més és un artista, a més, que al segle XIX a Anglaterra va tenir un èxit apabullant. Avui diríem que no està en el cànon de la moda actual, està en el cànon Caravaggio, no està Murillo.
Bé, Caravaggio, doncs, ja que l'acabes de citar, què passa?
Mira, anem a fer allò que t'agrada tant, Josep, de Minuto y Resultado.
Sí, perquè portem 4 setmanes amb el famós Caravaggio.
No, jo aquesta setmana estic... No, jo aquesta setmana estic molt content, perquè...
A veure, Carrusel Caravaggio.
Carrusel Caravaggio.
Sobredosis Caravaggio.
Estic molt content perquè han hagut una sèrie d'esdeveniments que ha canviat bastant el panorama i que afecten a dues persones, doncs, que jo aprecio i que són amics. Primerament, quan la comunitat de Madrid es va veure obligat a dir el nom dels propietaris, va sortir el nom d'aquesta família Pérez Castro, i ràpidament una de les expertes que té la Real Acadèmia San Fernando, que és Itziar Arana, que és una gran estudiosa, sobretot de col·leccionisme i de documentació, va lligar aquest nom a un inventari que té l'Acadèmia, que diu que el 1823 aquest descendent va intercanviar un quadre de la seva propietat, d'Alonso Cano, per un Caravaggio. Cosa que el 1823 era molt, molt, molt plausible. Per què? Perquè Caravaggio en aquell moment no era desconegut. Estava dormint el son dels justos i no es desperta historiogràficament fins al 1951 a la gran exposició que fa Roberto Longhi a Milà. Per tant, era molt més important Alonso Cano, o Murillo, posem per cas, que Caravaggio. I aquest senyor acadèmic, que en aquella època ho feien, era una pràctica habitual, tot i que avui ens sorprengui, i completament legal, fa un intercanvi. I aquest quadre brut passa a la família amb aquesta atribució Caravaggio, però al cap dels anys l'atribució canvia, es posa com a còpia de Rivera, que és com ells pensaven que tenien, una còpia de Rivera, perquè a mi em diuen, no, això és una estratègia que han fet per treure'l del país. No, no, simplement és un sleeper, és un quadre que està dormint, que de sobte el porten a subhasta i es desperta. Aquesta és la primera història i, per tant, estic content per la Itziar Arana. La segona història és que la família, amb la pressió mediàtica, decideix que qui ha de portar aquesta, la representació, estudi i venda d'aquest Caravaggio és el Jordi Coll, que és un català, que és un amic i és soci meu, i que, per tant, també, doncs, estic molt content que ell, que a més és soci d'unes millors empreses del món de l'art, que és Colnaghi, s'ocupi d'això. I, per tant, desplaça una mica també el Prado amb la seva idea de dir, doncs, nosaltres com a estat fem tot, ho restaurem, el declarem inexportable i posem el preu. Doncs no serà així. Es restaurarà on la família assessorada per aquest professional, Jordi Coll, digui, i un cop se sàpiga tots els experts dictaminin que és un Caravaggio, ja veurem si es ven o no es ven i a quin preu voldran vendre. Perquè això de que el Prado o l'Estat posi el preu, home, potser que comencem a analitzar que no és la manera.
Però per què creus tu que el Prado, o per què saps tu que el Prado i l'Estat se les prometien molt felices com per no tan sols intentar evitar que es pugui vendre el Caravaggio i quedar-se ells pel Prado, sinó també per limitar fins i tot la seva pròpia valoració en una possible subhasta pública?
No, el Prado el que va fer molt bé és quan sap que la peça sortirà a la venda, activar tots els mecanismes d'una forma urgent perquè aquesta obra es declari inexportable, amb la qual cosa aquesta obra ja, només el valor de l'obra queda a Espanya, i a Espanya una obra que en el món internacional podria, si surt demà a Christie's o Sotheby's, es ven entre 100 i 200 milions d'euros. Espanya té un altre preu. El que no es pot pretendre és que pagui l'Estat a la família 5 vegades menys del que val l'obra. És a dir, el que no pot ser és art i part de les coses. I a l'Estat, i al Prado, on tant que ha estat, ho és. Passa que quan tu parles amb ells, i jo fa 2 setmanes estava a Madrid, tenen una curiosa idea de com són les coses. Em deien que tiene que prevalecer el bien público. Bueno, en un país en el que hi ha una democràcia basada en un sistema capitalista, el bien público, no sé fins a quin punt, si una família té un quadre que han heredat, aquest bien per mi és privado.
Fins a quin punt, en una democràcia capitalista, el bien público pot ser instrumentalitzat a través d'una incautació.
Clar, és que
perquè
és
al final estaríem en aquest extrem,
és
no?
És que estem en l'extrem que ja no és pròpiament una expropiació, en per tant això, que l'expropiació, el preu hauria de ser més o menys adient al preu de mercat internacional, sinó, com molt bé dius tu, és una incautació o pot arribar a tenir un vis d'expropiació. Per tant, la meva reflexió és, això és legal? Sí, la llei ho permet. Això és ètic? Per mi no.
Home, sobretot perquè, és clar, el Prado es troba amb aquest Caravaggio com aquell que no vol i per sorpresa per ells mateixos.
Sí, però
també,
saps
no?
Què em diuen allà dintre? Però si la família lo iba a vendir por 1.500 euros.
Sí, home, esclar, tot això està molt bé, però vull dir, però qui va, no va ser el Prado qui va detectar el Caravaggio fals, no?
No, el va detectar, bueno, el va detectar, diguéssim, el Prado es va involucrar. Hi ha un nou conservador que, avisat per una experta italiana, dona notícies en el propi director. El director va a la sala de subhastes, és com una història de Netflix, no? I va a la casa de subhastes, però el quadre ja no el pot veure. El director del Prado i el propi Prado encara no l'han vist, el quadre, perquè la família decideix retirar-lo, anomenar en aquest professional i que s'ocupi ell i negociï
no és anar massa enllà fer tot aquest enrenou des del Prado per un quadre que encara no han vist, que encara no l'han pogut tocar, que encara no l'han pogut avaluar.
Però tots els indicis, Josep, i tot, pràcticament la comunitat científica, menys dos...
Sí, d'acord, jo no poso un dubte.
Anuncien que ho és.
Jo no poso un dubte a la comunitat científica. Jo el que dic és...
Val la pena tot aquest enrenou sense haver-lo vist?
Jo tot aquest enrenou no sé si s'ha de fer o no s'ha de fer. Ara, que el Prado estigui enmig de l'enrenou, quan el seu director va veure el quadre i encara no l'ha pogut veure...
Sí, però no t'oblidis del que passa l'any 74-75, eh?
No hi era.
No.
Jo no hi era, vull dir.
El 74-75 van deixar sortir un Caravaggio legalment d'Espanya, eh?
Ja, i per tant estan cremats, vols dir. Home, 50 anys després estan cremats.
La ombra del martiri a Sant Andreu, que va sortir d'Espanya, per un tema absurd, per un tema iconogràfic, perquè deien, home, Sant Andreu només podia anar crucificat que amb aspa, i va amb creu llatina, no? Sí. Però hi havia documents a l'època de Caravaggio.
I Sant Pere cap per baix.
Sant Pere cap per baix. I també, aquesta és la idea. Però el van deixar sortir, el quadre va aparèixer a Londres i al cap d'un any el presenta amb bombo i plateret al Museu de Cleveland. dels Caravaggios més importants que hi ha hagut a Espanya. Això pesa molt. O sigui, els Ivan és la negligència més forta que s'ha fet en temes patrimonials.
Em quedo amb la idea de que igual tens un pòster de David Hamilton i resulta que és un Caravaggio.
Bueno, no se sap mai. És que tot s'ha de revisar.
Són les 7:40... Són les 11:41 minuts.